savoir une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
La cançó que va fer famosa Edith Piaf ressona més que mai avui amb l'incendi a Notre Dame de París. La catedral és un emblema, ja ho sabeu, de la història d'Europa i, és clar, de França. Parlem del que significa culturalment aquest edifici històric ara amb la Montse Virgili.
Sous le pont de Bercy.
Notre Dame, Montse.
Escolta, que cantarem aquesta cançó. Em vols cantar-la amb mi?
Jo no t'hi veus? No la tinc molt present.
De París. Doncs escolta, Notre Dame, ja sabeu, el resum d'una herència musical, històrica, cultural, arquitectònica. Aquesta cançó, que ho has dit molt bé, que va fer famosa l'Edith Piaf, en parla. En realitat és una cançó que no es va escriure per l'Edith Piaf, sinó que es va escriure per una pel·lícula de l'any 51 que es deia Sous le ciel de París i que justament era una mica Vente pa Alemania, Pepe. O sigui, una noia de províncies que arribava a París i la seva vida canviava. Era una pel·lícula del Julien Duvivier. Era la història d'aquesta noia que arribava a París, li canviava tota la vida i la cançó la cantava en el seu primer moment el Jean Bretonnier. Però què passa? Que després la van registrar ja el mateix any, a l'any 51, la Juliette Gréco. Però per què Edith Piaf sempre ha estat la que ha fet més famosa aquesta cançó? Doncs misteris. I la cosa és que la cançó va cantant allò de sota el cel de París, hi ha una cançó, ha nascut el dia d'avui, en el cor d'un nen petit, etc etc. Però hi ha un moment que és molt fort perquè diu: prop de Notre Dame, a vegades es cou un drama. Sí, però a París tot es pot arreglar, tot té solució. Alguns rajos del cel de l'estiu, l'acordió d'un mariner, l'esperança floreix sempre al cel de París.
Et le ciel de Paris a son secret pour...
Fa gràcia sentir-la ara, perquè encara que tothom està molt trist, sí que hi ha gent que diu: no patiu, hi ha moltes coses que s'han conservat, això servirà perquè puguin fer una restauració bona, com han fet en altres catedrals que s'han cremat. És una nova oportunitat per la ciutat, i ja sentíem ara els informatius, les xifres que ja estan regalant allà. Vull dir que no hem de patir, en principi.
No, ho tornaran a fer.
Havíem
una altra versió.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Yves Montand.
Exacte, l'actor, mig italià, mig francès, actor i cantant, també va fer aquesta versió amb aquesta veu tan delicada que tenia. Però potser l'obra que li ha donat potser més notorietat, ja ho sabeu, a Notre Dame, va ser la novel·la de Victor Hugo, Nostra Senyora de París, novel·la del 1831, coneguda com El Jorobado de Notre Dame. Tothom ha parlat d'això, del Japerut, la història aquesta de Quasimodo i l'Esmeralda, que es reconstruïa al París del segle XV. En aquesta catedral han passat moltes coses. Per exemple, va ser coronat Napoleó. S'hi ha celebrat els funerals d'estat de presidents com De Gaulle, Pompidou, Mitterrand. També quan les víctimes de l'atemptat del 13 de novembre a la sala Bataclan del 2015, també va ser allà. Es va celebrar missa amb motiu de l'alliberament de París pels aliats, el 26 d'agost del 44. Vaja, que és un emblema. Però una cosa curiosa de la que es parla poc és que París va néixer en una illa. I el centre l'ocupa justament Notre Dame, aquesta illa. I a partir d'aquí neix París, creix París a partir d'aquesta illa.
El que diuen Île-de-France, no?
Exacte, el que diuen Île-de-France. Per què diuen Île-de-France? Doncs perquè aquí comença i llavors s'enxampla. Per això sempre els francesos parlen d'una banda del Sena i de l'altra banda. Hem parlat amb el José Enrique Ruiz Domènech, que és catedràtic d'història i medievalista, un tio que en sap molt, autor de, per exemple, un llibre que explica i parla molt de Notre Dame, que es diu Europa, les claves de la història. Ell va ser professor a París i deia que ahir tothom li escrivia i li deia:
clar,
com estàs, José Enrique?
Clar, clar, clar.
És professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i explica què significa Notre Dame en la història i com és l'inici també, no només del que ens imaginem, sinó de l'educació universitària a París, i el que significa també de divisió entre l'Església i el rei.
Como medievalista te puedo decir que el gran momento de París, ese glorioso siglo XII, que no tiene nada que ver con lo que nos quieren pintar series de gran fama en este momento, es un momento de luminoso y de gran esplendor, y en París se crea a ambos lados, a ambas orillas, tanto en la izquierda como en la derecha donde está Notre Dame, se crea un debate de una abierto de carácter intelectual, donde aparecen los primeros profesores de la escuela que forjarán con el paso del tiempo la propia Universidad de París, ¿no? en los lugares que actualmente ocupa, ¿no? La Sorbonne y otros lugares de enseñanza superior parisina. Y ese siglo XII es el siglo de Pedro Abelardo, y el canónigo de la catedral de Notre Dame es el tutor de la famosa Eloísa, que es la alumna de Abelardo, con la que luego mantiene una relación epistolar muy 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 poderosa, y también una relación afectiva, ¿por qué no negarlo? Es también ese punto de arranque del Estado de Francia, también en la orilla derecha, frente a Notre Dame, esa dialéctica entre el rey y el obispo.
O sigui, el rei, per una banda, el bisbe, per l'altra, el bisbe que tenia un amant, i tot això va passar en aquesta època, en aquesta catedral. De la història d'aquesta de Víctor Hugo també se n'han fet musicals, com aquest exitós Notre Dame, que també va passar per Barcelona, i justament aquesta lletra fa referència a tot això que ens explicava el catedràtic Ruy Domènech.
C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en nom de Dieu.
Encara van de gira amb aquest Notre Dame. Mm-hmm. Vull dir que, escolta, em sembla que parten per Ucraïna.
No. Home, doncs ara la reprogramaran 28.000 vegades.
Ah, no, amb el canyi, no t'estranyi. Aquí hi ha un business. Doncs després de l'estrena a París, Notre Dame de París ha estat representada això a nombroses ciutats de França, Bèlgica, Suïssa, tot arreu. I també es va adaptar en italià, es va veure aquí a Catalunya. Hi ha gira internacional, com dèiem, per milions de llocs. Però què passa? Molt bé, aquesta música preciosa que sempre, doncs, quan reconvertim les coses a l'actualitat tenim aquest punt ensucrat i allò. Però el que no ens podíem imaginar mai és que ara la música que sentirem ara també va sortir a... va sortir exactament de Notre Dame. O sigui, no existiria al món aquesta música si no hagués estat Notre Dame. Oh, Maria, mater mia.
Jo podria viure, sense
música.
Sense
però us explico...
Em fa por, mi, aquesta música.
No!
Sí, bueno, mi sí, escolta'm, digues.
No fugis.
No, us explico per què. Perquè és la primera vegada a Notre Dame que va existir la polifonia. Abans no existia. Tothom estava al cant gregorià on només hi havia una veu. No hi havia diferents veus. Però aquí van dir, escolta, que tenim una església gran, ho hem d'aprofitar, això.
Que té bona rever, no?
Exacte.
Espera, que tenim la Montse Poblet al telèfon. Sí. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des de París, corresponsalia de Catalunya Ràdio. Escolta'm, explica'ns una mica en quin punt estem ara, com està la ciutat, com està Notre Dame?
Mira, la ciutat és d'aquelles ciutats que passi el que passi, no para, està superagitada. Ara, si et situes al davant de Notre Dame, si normalment és un atractiu turístic, un lloc per on tothom passa si ve a París, doncs avui hi ha, no sé, potser 10 vegades més gent. Està tot acordonat, hi ha moltíssima gent, turistes i francesos, molts parisencs que venen a veure com ha quedat la cosa, a fer fotografies, penjar-ho a les xarxes i així. Hi ha, evidentment, molts mitjans de comunicació, entre els quals ens trobem nosaltres, i des d'aquí, des d'on estem nosaltres situats, el que veiem són bombers. De fet, des que s'ha donat per extingit l'incendi, els bombers han continuat a dins, també hi ha tècnics, hi ha grues que estan doncs suposo que traient pedres, parts de la façana que puguin ser perilloses, i s'està avaluant quin és l'estat en el que ha quedat l'edifici.
Perquè pot caure alguna cosa encara? Jo estic veient ara imatges en directe, t'ho dic perquè estic veient precisament imatges en directe a televisió francesa, una grua com agafant una de les estàtues i traient-la d'allà com si tingués risc de caure.
Doncs estem veient el mateix.
Ah, d'acord. Doncs deu ser això,
no? Jo des d'aquí i tu des de la tele.
Val.
Sí, van traient coses, clar, se suposa que l'edifici ha quedat molt tocat, no queda pràcticament sostre. Si et mires el rosetó que hi havia just a sota de la torre central, la que va caure ahir, doncs ha quedat tot ennegrit, i en allà ja no hi ha vitralls. Hi ha vitralls en les torres frontals que estan completament negres, no s'han trencat, però estan absolutament fumats. I després hi ha tota la bastida que està sobre de l'edifici, que ha quedat com un manyoc de ferros tots malmesos. Mm. El balanç total de danys encara no es té, de fet s'està dins, i diuen que a les pròximes 48 hores hauran d'acabar d'assentar l'edifici perquè no passi res, i treure qualsevol element perillós, però que l'estructura, el que és l'estructura de Notre Dame, doncs està ferma, diguem.
Perfecte. Montse Poblet, des de París, moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Que vagi bé.
tornem a la catedral amb aquestes polifonies, perquè això que dèiem, l'aparició...
Home, és que és la gran revolució,
la,
no, musical.
L'art polifònic fa que, vaja, que va haver una revolució i sobretot un nou llenguatge musical.
De manera que este arte que ahora llamamos gótico, que es un concepto que viene en sentido casi peyorativo del humanismo italiano, entonces se llamaba el arte de Francia. Se crea en la isla y claro, todo eso va creando un imaginario poderosísimo y hay que tener en cuenta, para no olvidar, que la primera gran escuela musical moderna es la Escuela de Notre Dame. Ahí grandes maestros como Perotinus, Magnus o Leoninus, que son pues el equivalente del siglo XII a lo que sería Bach o Beethoven, ¿no? En el mundo más moderno.
Doncs això que dèiem, o sigui, ho diu el catedràtic Ruiz Domènech, fins llavors el so era la monofonia aquesta constituïda d'una sola línia melòdica del cant gregorià, i a partir d'aquí apareixen tots aquests Pergotin, Leonin i tota aquesta gent, i la culpa de tot, l'escola de Notre Dame, que tenia la seva seu a la catedral.
I això estava en connexió amb el sonido que quería dar la catedral, de l'òrgano, i sí. Bueno, i també en conciertos a les capelles de les voces, o los contrapuntos de las voces. Y también no hay que olvidar, porque es muy importante, que en la Escuela de Notre Dame fueron los primeros tratados sobre lo que habitualmente llamamos el amor cortés, ¿no? Cuáles son los límites de la sexualidad y las relaciones entre hombre y mujer. Todo esto se hizo siempre bajo el paraguas de esa famosa Escuela de Notre Dame, que estaba vinculada directa e indirectamente con la catedral. Es decir...
Ja veieu, doncs escolta, també li hem de donar gràcies a l'amor cortès, si no, no sabrien com fer-nos-ho, això de lligar.
Veus,
i totes aquestes coses.
Quines coses.
Home, és la pedra de l'amor romàntic occidental,
exacte.
No? És que ja va sortir tot.
Però escolta, no hi ha temps per posar-nos exquisits, perquè el que més peles ha donat, sens dubte, és la versió de Disney del Joparut de Notre Dame. Recordeu veu. Aquella banda sonora? Sucre desfilant per l'esquena.
Et dic que en català me la sé totes encara.
Sí?
És molt fort.
Doncs canta.
Canta?
No, per què?
T'estem esperant?
Mira, just aquesta no. Les animades eren les meves. Però sí, ja perdut de Notre Dame, a casa meva estava ratlladíssima.
Peli del 96 que en la versió catalana era Maria Rovira cantant Maria Sherman, però en la versió americana era Demi Moore fent d'Esmeralda.
El meu equivalent.
Exacte. I vaja, se n'han fet moltes pel·lícules. L'any 39, la del Charles Laughton, amb aquella cara desfigurada, fent de Quasimodo. I la Maureen O'Hara, d'Esmeralda, amb aquella pel·lícula que també va guanyar Oscars, que era Esmeralda la Zingara. També va haver una versió dels 80, en plan telefilm, amb l'Anthony Hopkins. I, atenció, Idris Elba, el Samaler de Catalunya, vull dir, de part de l'estranger,
sí, sí.
Aquest que diuen que serà el James Bond negre, el 2022... per una pel·li per Netflix, parlant de Notre Dame.
Ah, sí.
Ah, de veritat,
sí,
però
fent... Està previst.
Però no,
ah, està previst.
Però no fent de Japerut de Notre
L'han
Dame.
L'han cremat
no?
Per fer-se o per fer la publi, ja us ho dic ara.
Escolta'm, veig aquí tot de referències, que anem una mica malament de temps.
Sí?
Què és això d'aquí al final? Tots aquests llibres i tot... Ah, coses que...
Per exemple, el documental de Men on Wire,
sí.
Que abans de que fessin allò de caminar amb un cable pel mig de les Torres Bessones, van caminar per les Torres de Notre Dame perquè el Philippe Petit, que era el protagonista d'aquest documental i el que va fer la història, era francès i, per tant, primer va decidir provar-ho a casa, amb les Torres de Notre Dame. I també, evidentment, un home que va retratar molt bé París va ser Woody Allen, amb aquest Midnight in Paris.
Bueno, el que has dit. Ui, el que has dit. No li agrada gens amb ella.
Gens.
Estèticament parlo.
Bueno, no, jo dic el que li passa amb ella quan dius Midnight in Paris. Mira com serà la cerissa.
La il·luminació. No ens enfadem.
No, si no és per enfadar-se, és que no li agrada. No li agrada.
Maria.
No li agrada aquesta pel·li.
Escolta'm una cosa. Mira'm els ulls. Imagina't una cosa. Soc Humphrey Bogart.
Saps també com jo que te n'has d'anar amb en Víctor. Ets part de la seva obra, ets el que el fa viure. Si l'avió se'n va i no estàs amb ell, te'n penediràs. Potser ara no, potser demà tampoc, però sí més endavant, tota la vida.
I el nostre amor?
Sempre tindrem París. No el teníem, l'havíem perdut fins que vas venir a Casablanca. Ahir la nit el vam recuperar.
Sempre tindrem París.
Home, això és una altra cosa, per favor.
Sí, perquè encara que doncs, la Notre Dame ara si la gent, se li hagin de fer uns arreglillos.
Res, una mica de massilla.
Doncs sempre ens quedarà París, i París sempre estarà per sobre de totes les icones i de tots els edificis dels que puguem parlar. I tant.
Gràcies, Montse. Una repassada a Notre Dame. Gràcies. Time goes by.